Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. Aquest migdia comença el judici contra l'Ajuntament de Lleida per mantenir noms vinculats al franquisme als carrers de la ciutat. La part denunciant és la plataforma Lleida Lliure de Franquisme, que denuncia la passivitat de la Paeria davant d'aquesta qüestió i troba un incompliment de la Llei de la Memòria Històrica. En aquest sentit, per a Josep Cruanyes, advocat de la plataforma, el cas és una mostra de poca solidesa democràtica. Ho ha dit a la xarxa i ha afegit que arreu d'Europa això no passa.
Això és una mostra de, diguem que en la nostra societat hi ha una poca solidesa democràtica, perquè qualsevol país del món tenen clar que doncs, el feixisme i els noms feixistes o nazis doncs, han de ser retirats i que no poden subsistir dins d'una societat democràtica quan aquell feixisme o aquest franquisme doncs, va representar doncs, un estat de dictadura i de repressió.
Cruanyes ha afegit que la Llei de la Memòria Històrica demana que es retirin totes les referències franquistes perquè no n'hi ha d'haver cap i obliga els consistoris a treure-ho. Diu que no s'entén aquesta actitud quan un informe tècnic del mateix ajuntament admetia aquests carrers i fins i tot d'altres. Anem ara fins al Maresme. Un helicòpter dels Mossos d'Esquadra està sobrevolant Sant Vicenç de Montalt. Aquest patrullatge aeri rutinari, detectat per la majoria dels veïns del municipi, ve a donar resposta a la demanda efectuada per l'alcalde Miquel Àngel Martínez durant la reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada el passat 26 de gener per reclamar més medis i una major coordinació al responsable del cos dels Mossos en la lluita contra els robatoris a domicilis de Sant Vicenç de Montalt. Companys de Ràdio Sant Vi.
La presència de l'helicòpter se suma a d'altres mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament, com el dispositiu especial de la policia local. Ho explica l'alcalde Miquel Àngel Martínez.
Per combatre-ho, doncs, vam pensar doncs, que seria indagar, diguéssim, doncs, dos sistemes de vigilància. Un, amb policia, incrementar, diguéssim, doncs, la policia tant de paisà com a uniforme, i sobretot policia de paisà, que estigués, diguéssim, doncs, concentrada a les zones de rieres o si més no boscosa, i després demanar suport aeri d'esquadra mitjançant els helicòpters que tenen rajos infrarojos i detecten, diguéssim, doncs, els delinqüents que estiguin amagats.
Els cossos policials es troben amb dificultats per resoldre robatoris, ja que el modus operandi dels delinqüents ha anat canviant i si abans solien entrar a les cases de nit sense fer soroll i aprofitant que els ocupants dormien, ara estudien les rutines de les possibles víctimes i accedeixen al domicili forçant portes o finestres quan no hi ha ningú.
Passem ara a economia agrícola. El sector agrari lleidatà reitera que si realment es vol garantir el futur de l'alimentació i de l'agricultura europea, cal apostar per un model productiu amb agricultors i ramaders professionals en la futura PAC de després del 2020. Ens informen des de MUNFM Ràdio, Pili García.
En aquest sentit, el president territorial de l'organització agrària, JARC, Joan Carles Massot, destaca que cal apostar per un model d'agricultura amb agricultors professionals, perquè del contrari no hi haurà futur per aquesta activitat econòmica i s'incrementarà la dependència alimentària europea.
A veure, la PAC, sobretot que sigui simplificada, no? I la PAC també és el que nosaltres sempre hem reclamat, és que vagi dirigida als professionals, als que realment produeixen, no? Que això és lo important, no? I sobretot, a veure, la PAC en aquests moments tindrem un problema afegit que seria el Brexit, no? Inglaterra sortirà del sistema i això farà de que haguem de compensar l'aportació que fa el Regne Unit a la Unió Europea, no? I això ens afectarà també a nosaltres, a l'estat espanyol també afectarà.
Segons Massot, el sector necessita aportar una agricultura proveïdora d'aliments de qualitat i segurs, que ompli els pobles i que continuï preservant uns espais amb gran valor ambiental i socioeconòmic al territori.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Arriba a Girona l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or.
Aquest any, Girona viurà 24 atraccions mai vistes a Europa.
Més de 80 artistes de 12 països.
Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos, malabaristes i trapezistes.
Les millors atraccions mai vistes als circs europeus.
Del 22 al 26 de febrer, 5 únics dies sota la gran carpa sense columnes al Camp de Mar de la Devesa.
Compra ara la millor butaca a festivaldelcirc.com.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
L'escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és el més calent a l'Aigüera. Matins en xarxa des d'ara fins al punt de la una. Comencem aquestes dues hores de magazín, d'entreteniment, perquè passin una molt bona estona amb la nostra companyia. I què els hi podem oferir avui? Alguna que altra coseta. És el dia que començarem parlant del temps, però no hauria de dir és el dia, perquè cada dia comencem a parlar del temps. Comencem com ho fem sempre, sabem com està la situació meteorològicament parlant, què ens espera pel dia d'avui, pel que queda de dia, i també per demà. Encara, tot i que, bueno, avui no he notat tanta fred, no sé si les temperatures han fet un petit canvi, veurem com està, però no notava aquella fred d'altres dies als matins. Ens ho explicarà en Sergi Corral des del seu blog. També, per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, que hagi d'anar-hi, els explicarem què hi poden trobar. Això ho faran l'equip de notícies en xarxa edició matí. Elena Pujador i Taís Trujillo ens explicaran els principals diaris, quines són les notícies que destaquen en portada. Com no, també felicitarem tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari. En recordarem què passava ara fa un any aquí a l'escala, quines eren les notícies que es donaven als informatius, i també ara en fa 5. I per acabar, refran o frase del dia. Avui la Montse Hidalgo ens porta el seu pla vital amb una entrevista a Mari Ros Rosado i els seus fills Juanma i Sergio Aznárez, autors del llibre La sonrisa verdadera. Irem al camp per escoltar el que ens proposa avui en Pere Puigverd, en aquesta secció que condueix a Edocit, i en Pere sempre ens parla de qualsevol cosa relacionada amb el camp, la fruita i la verdura. Avui el tipus de taronja, la nevalina. És el que ens explicarà en Pere Puigverd, i també, com no, atents al que podem posar a la cistella de la compra. I amb tot això, i amb música de la Gran Reserva, música de la bona, avui dedicat sempre a orquestres i conjunts de ball, com fem cada dijous, aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Aquesta és la nostra proposta. I volen ser-hi, i en volen formar part, ens volen acompanyar, doncs molt benvinguts, des d'ara fins al punt de la una, des d'ara també fins al punt de les 12 amb aquests continguts, i després uns altres des de les 12 fins al punt de la una. I ara, si els sembla bé, i me donen el seu permís, que segurament que sí, ens anem a parlar del temps. I avui sí que jo ja ho deia, i encara no havia, mirant ni les temperatures, no havia obert l'estació meteorològica, la plana que tenim de referència, i deia que avui semblava que no feia aquelles freds dels últims dies. Actualment tenim una temperatura de 12 graus en 7, des de fa dies que no passàvem, no superàvem els 10 graus, estàvem per sota, i avui una temperatura, doncs, més agradable per al temps que estem. aquests 12 graus en 7. I si el sol avui ha de sortir, ara ho sabrem, doncs pot ser des d'aquells dies que s'estigui bé el solet, que allò que faci que la temperatura sigui més agradable allà on hi toca el sol i s'hi pugui estar. La humitat és del 66% i la sensació tèrmica la mateixa que la temperatura. I ara, de saber què ens explica en Sergi des del seu blog. Ens diu que avui, dijous dia 15, han començat amb un cel variable de matinada amb nuvolades que han acabat de passar. Al matí el cel ja ha quedat més serè i es mantindrà un cel clar, però amb algunes bandes de núvols prims durant tot el dia. Ambient més agradable que dies passats. Sí, senyor, aquí te dono tota la raó. Sí, senyor, avui dia, menys en temperatura, un xip més agradable, perquè déu-n'hi-do el que teníem a primeres hores del matí amb aquelles temperatures tan baixes. Pel que fa al vent, ponent fluix de matinada, és el que hem començat el dia, que ha anat girant a mitjorn de força 3 ara al mig matí, i després a la Garbí tarda i vespre, la mar arrissada. Per demà, divendres, començarem el cap de setmana amb un cel tapat gairebé tot el dia, amb núvols mitjos molt espessos. A darrere del vespre nit s'hi sumaran núvols baixos entrant de mar cap a terra, ambient més humit. El vent calmes de matinada i matí, al centre del dia tindrem estones de xaloc que després girarà cap a Garbí fluix. I aquest Garbí fluix continuarà tota la tarda. L'estat de la mar arrissada tot el dia. Temperatura, 13 graus en 2. Temperatura de l'aigua del mar. Bé, això és el que ens explica en Sergi des de l'apartat de la Meteo, aquest temps que li dediquem a la Meteo, i ara li dediquem un altre temps a la premsa. Escoltem les portades, com ens expliquen les portades dels principals diaris, l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, en aquest resum de premsa general.
De la premsa, de nou cop d'ull als diaris, pas pel quiosc per explicar quina manera veuen la jornada, veuen aquest nou dia les principals capçaleres. Hem explicat ja el contingut informatiu de la premsa local i comarcal, per tant, ens fixem ara en la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui podríem dir que hi ha dos temes coincidents a bona part dels diaris que són aquest matí al quiosc. D'una banda, la declaració de la cupaire Mireia Boia davant del Suprem, i d'una altra, una descoberta que pot ser clau per combatre el càncer de colon. Anem per parts, comencem amb portada de l'ara.
Sí, que obre edició amb aquesta nova teràpia contra la metàstasi del càncer de colon. Investigadors catalans han presentat un tractament que ara comença en fase de proves en persones. La troballa basa la lluita contra els tumors en l'estímul del sistema immunitari.
Aquesta és, doncs, la qüestió principal. Deia que n'hi havia dues de coincidents a bona part de les portades. Abordem, doncs, la segona. Fotografia, en aquest cas protagonista, la cupaire Mireia Boia.
Que hi va quedar en llibertat després de declarar al Tribunal Suprem, on va defensar la via unilateral i va retreure al jutge Pablo Llarena que fes un judici polític.
També el Punt Avui ha triat per a la portada una fotografia de Mireia Boia molt somrient i amb el puny en l'aire. Titula Boia es referma en la DUI davant del jutge.
Per obra edició en clau de política espanyola, Esquerda unionista per il·lustrar la tensió entre PP i Ciutadans que rivalitzen al Congrés en ultraespanyolisme. Els populars acusen els de Rivera de fer d'oposició i ja es veuen amb el pressupost prorrogat fins l'any 2020.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, i llegim aquí que part del deute autonòmic podria convertir-se en perpetu.
Cristóbal Montoro estudia una fórmula sense obligació de devolució ni venciments. El deute acumulat de les comunitats amb l'Estat ascendeix a 251 milions d'euros.
De la portada de La Vanguardia d'aquest diari ens fixem també en l'entrevista que li han fet a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.
Que està convençuda que l'Estatut i la Constitució hi ha els marges per trobar una solució. Diu que Catalunya necessita un govern estable dins la legalitat i que no es poden permetre posar persones en perill per les decisions que es prenguin. I encara un tercer titular de La Vanguardia, la decisió del consistori barceloní de suplir la manca d'habitatge públic amb la construcció de pisos prefabricats.
Doncs tanquem ara, si el repàs, amb el periòdico, on hi llegim que la Guàrdia Civil assimila l'1 d'octubre el crim organitzat.
Els investigadors remeten al Suprem proves contra exalts càrrecs del govern català. El coronel Pérez de los Cobos torna a assenyalar Trapero, a qui acusa de mantenir una actitud reticent a evitar la consulta.
La fotografia de portada dedicada al conflicte dels narcopisos del Raval barceloní.
Explica que els veïns faciliten l'ocupació per evitar que s'instal·lin traficants. L'Ajuntament de Barcelona ha descobert que una finca de la seva propietat ha estat ocupada per una trentena de persones.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en xarxa, edició matí. I deixant ja la premsa, passem a sants, aniversaris, notícies, refranys. I avui, aquí hem de felicitar, avui dijous, dia 15, que ens diu que hi haurà un eclipse, un eclipse parcial de sol, però que no és visible, i la lluna nova a Aquari. Això per als que segueixin les llunes. Avui, Sant Sadurní, Santa Georgina, Santa Jovita i Sant Gifre. Doncs felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, com també felicitats a tots els que avui celebrin el seu aniversari. Moltes i moltes felicitats, que passeu molt bon dia. Ja heu de saber que avui també és l'aniversari de la cantant mexicana Gloria Trevi, que en fa 50, de la actriu Jane Seymour, que en fa 67, i del director de cinema Javier Fresser, que en fa 54. Javier Fresser, recordem amb aquella pel·lícula de Mortadelo i Filemón en carn i os, no en dibuix animat, sinó en carn i os. Bé, què passava ara fa un any? Què es parlava als informatius? Parlava de contenidors. Els contenidors en superfície a la punta ja són història. Fa 15 dies que els veïns de l'entorn de la platja ja poden utilitzar la bateria de contenidors soterrats, equipats en tecnologia per la compactació de residus. L'Ajuntament es mostra molt satisfet de les primeres setmanes de funcionament. O sigui, una de les taques negres que hi havia en el casc antic de l'Escala, el nucli antic, era sobretot veure aquells contenidors que hi havia a la punta amb el mal efecte que feien. Ara hi ha també altres zones, encara amb aquests contenidors, que esperem que en mica es puguin anar soterrant i almenys donar una més bona imatge. Això passava ara fa 5, que es recullen més de 450 euros en medicaments dins la campanya del Banc Farmacèutic per ajudar a persones i entitats que no se'ls poden pagar tot i necessitar-los. A les campanyes que es havia fet del Banc Farmacèutic, doncs 450 euros es recollia ara fa 5 anys a l'Escala amb aquesta campanya per ajudar persones, entitats o entitats que no poden pagar medicaments. Però això era el que es parlava ara fa 5 anys, i per acabar ho fem amb el refrany o frase del dia, que diu: cap on el cor s'encamina, al peu hi camina. Cap al cor s'encamina, cap on el cor s'encamina, al peu hi camina. I caminarem quan són les 11:18 minuts, caminarem cap a la música amb el grup Pad Àngel i aquesta selecció de cançons de Janet. Bé, doncs sembla que tenim un petit problema amb aquesta selecció de cançons de Janet, perquè se'ns queda allò que se'ns queda clavat al lloc on hem de tirar música, on tenim perquè ens reprodueixi la música, i sembla, doncs, que de moment, a veure si ara ja... Ara sí, ja l'hem desclavat, ja s'ha desclavat. Coses del directe, que dirien, coses que passen, però els deixem amb aquesta selecció de cançons de Janet, que els que ja tenim una edat els hem cantat i ballat.
Siempre besos de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Selecció de cançons de Janet que ens ha portat el grup Padàngel. En principi ha costat, però al final sí que hem pogut escoltar aquesta selecció, aquest popurrí de cançons d'aquesta artista britànica que va venir aquí a finals dels anys 60, va formar part d'un grup i després va aconseguir una carrera bastant brillant en solitari i ara, en tant, també doncs, la podem escoltar cantant els seus temes, que, com se diu popularment, els temes de sempre, de la Janet. Molt bé, 12 i 23 minuts. Anem a fer aquest pla vital que ens proposa la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Maria Ros Rosado i els seus fills Juanma i Sergio Aznárez, autors del llibre La sonrisa verdadera. L'obra recull la història de vida de Sergio, cec i autista, i el viatge dels dos joves germans que van córrer 1.300 quilòmetres en un tàndem des de Conca fins al Marroc. Interessant, interessant, doncs avui el que ens porta la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Tothom hauria de saber tot el bé que pot fer un simple somriure. Això ho va dir la mare Teresa de Calcuta. I aquest és el gest amb el que una família viu la vida al voltant d'un dels seus membres, el Sergio, cec i autista, i protagonista d'un viatge en bicicleta amb el seu germà. Un repte de vida que recull a les pàgines del llibre La sonrisa verdadera, Premi Feelgood. Mari Ros Rosado, ¿qué tal?
Muy bien.
Juanma Aznárez, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Hola, Sergio.
Hola.
¿Una familia cualquiera? ¿Me podéis explicar qué tiene la sonrisa de Sergio?
Bueno, la sonrisa de Sergio es verdadera. Y es verdadera porque Sergio es una persona verdadera. Sergio es alguien que no tiene nada oscuro ahí en él. Es absolutamente limpio. Bueno, para mí, fíjate, Sergio es como el campo. Es como una llanura abierta y luminosa. Y eso es muy verdadero. En el campo los árboles son árboles. Y bueno, así es Sergio.
Pues no lo podría definir.
Supera a tu madre.
Difícil, muy difícil. Bueno, es que Sergio, como no pretende con su sonrisa hacer nada ni crear ningún efecto, sino que es como es y no entiende de cómo socialmente nos comportamos, pero la sonrisa es tan importante en sociedad que es muy bonito verle sonreír de una forma tan natural, y además es que es muy habitual, sonríe bastante a menudo porque debe de ser que se lo está pasando bien bastante a menudo. Entonces yo creo que la sonrisa de Sergio pues nos guía también en qué cosas le gustan y qué cosas no, y bueno, y en sí está disfrutando de la vida.
¿Y Sergio, qué os hace feliz a todos?
Sí, nos hace muy felices. ¿Y sabes por qué? Porque es una persona que no tiene maldad. Es una persona que no tiene rencor, que no tiene envidia, que no tiene celos. Es alguien realmente profundamente bueno. Entonces yo creo que esas personas son las que tienen la capacidad de la felicidad, porque no tienen mala conciencia. Entonces, pues vivir con una persona así es casi como tener un coaching a tu lado.
Sergio, ¿cuántos años tienes ahora?
31.
Hace 31 años, Mari Ros, cuando Sergio nació, tuvo que ser un golpe difícil. Nació sin ojos.
Sí, nació con una microftalmia severa, o sea, con los ojos con el tamaño de una cabecita de alfiler, que luego se los extirparon. Entonces, sí, efectivamente, nacer sin ojos, pues es impactante. Pero bueno, yo reaccioné, creo que muy bien. Reaccioné de manera instintiva, completamente. Pero, no sé, no... Me dolió que él naciera así, eso sí es cierto. Pero no me dolió por mí. Pensé que era una oportunidad realmente de ser útil, de ayudarle y de hacer algo bonito de mi vida. O sea, que tuviera un contenido mi vida importante, que hasta entonces no es que tuviera mala vida, pero para mí no era una vida que yo pudiera decir, jo, paso por la vida y dejo algo. Era bastante insulsa. Y bueno, ahora creo que sí, que tengo una vida muy bonita.
Ella era una adulta, pero ¿cómo se vive siendo el hermano mayor cuando siempre hay un hermano pequeño que además necesita mucho más que tú?
Sí, bueno, yo lo recuerdo como un hermano igual, porque de edad me refiero. Nos llevamos un año y medio nada más, y claro, con tan poquita diferencia de edad, pues yo no he vivido ese cambio. Sí que es verdad que mi hermano requería mucha más atención y era una persona diferente. Y entonces la infancia, pues te planteas cosas. Yo recuerdo que pensaba, nos está gastando una broma. Mañana se va a levantar y va a ver y a hablar. Y bueno, no tengo un recuerdo malo, sino que tengo un recuerdo de dudas, de qué le pasará a mi hermano, cómo... bueno, luego nos dijeron que tenía autismo cuando él tenía 6, 7 años. Era difícil entender, vamos, es difícil entender lo que es el autismo para una persona adulta. Cuando eres un niño, pues aún más. Pero siempre me han enseñado a normalizarlo, a entenderlo como una responsabilidad, como que mi hermano había llegado al mundo y teníamos esa cosa de tener que ayudarle y además orgulloso, ¿no? Y bueno, al final, fíjate el resultado de las cosas que yo hago con mi hermano, ni de lejos muchos de los hermanos que veo a mi alrededor, ¿no?
Pues vamos a esas cosas que hacen estos dos hermanos. Y permitidme que saque una parte de la historia de contexto. Dos jóvenes, 26 y 28 años, se van de Cuenca a Tinejir, en Marruecos, para reencontrarse con una amiga de Sergio, con Mati, y se van en bicicleta, en un tándem, pedaleando pues 1.300 kilómetros, una cosa así. Dicho como lo acabo de explicar yo, permitidme, pero parece la ocurrencia de unos frikis.
Ay, bueno.
¿No? Bueno. Vamos, no sé, Mari Ros, si te lo plantean así. Dices, mira, nos vamos a ir en bicicleta 1.300 kilómetros. ¿Cómo se reacciona ante una idea? Es evidente que hay otras cosas que pasan antes para que esto pueda producirse, ¿no? Pero claro, es la historia que tengo yo en las manos.
Claro. No, a mí me parece muy bien. No lo veo friki. Puede serlo. Pero también hay que ser un poco friki en la vida, ¿no? No puede ser todo... medido y controlado. Es un regalo para Sergio. Es romper la vida monótona y no sé, y darle la oportunidad de que sea un chico como los demás y que pueda disfrutar de una aventura. Y eso es fantástico.
Sergio, que además iba al gimnasio, hacía piscina, estaba súper preparadísimo.
Sí, bueno.
Fue el momento, sí.
Fue el momento, y yo creo que además es que muchas veces pensamos en todas las limitaciones que tenemos cualquiera a la hora de enfrentarnos a un viaje. Uy, ¿cómo voy a ir a no sé dónde si no sé hablar el idioma? ¿Cómo voy a hacer esto si a mí no se me da bien esto? Yo creo que dos chavales jóvenes como somos nosotros, plantearnos subirnos a una bici y meternos en Marruecos e ir a ver a una amiga de Sergio, pues era una aventura. y una aventura que yo creo que si tienes espíritu de aventurero y ganas de conocer mundo, pues es fantástica. ¿Que Sergio lo tenía más complicado? Bueno, pues sí, para eso está el tándem, es un vehículo ya adaptado, llevo yo la dirección, él pedalea también, y al final pues se puede hacer lo mismo. Y a lo mejor pues llegas más lejos incluso que si no tuvieras ninguna discapacidad que se etiquete, ¿no?
¿Cómo fue ese viaje, Sergio? ¿Te acuerdas?
Sí, fue muy bonito. Y estuve pedaleando 1.300 kilómetros.
¿Cuántas cosas os pasaron? ¿En algún momento estuvisteis en apuros en todo ese viaje?
Sí.
¿Sí, Sergio?
¿Cuál fue nuestro...? ¿Dónde estuvimos en apuros? ¿Qué nos pasó?
Que nos dolían mucho las rodillas.
Efectivamente, tuvimos ahí un percance, porque aventureros somos, pero... y no somos ciclistas profesionales, y cuando nos lanzamos al viaje no estábamos preparados físicamente. Entonces la primera semana fue dura y hubo un momento en el que estuvimos a punto de darnos la vuelta, de parar todo aquello y de terminar esa iniciativa, pero pásico y nada, y le dijo el médico... Bueno, un poquito de reposo, y pensábamos nosotros, bueno, reposo, si nos quedan todavía más de 1.000 kilómetros. Pero bueno, hicimos un poquito de caso y al final pues pudimos seguir.
Se puede pensar que el reto era para Sergio, pero no sé si el reto acabó siendo para Juanma.
Hombre, el reto fue para los dos. Con Sergio nos dimos cuenta de que él era el que menos se había... quejado, menos problemas había tenido. Íbamos con un equipo grande de rodaje para rodar el documental y todo el mundo se puso malo, tuvo sus problemas a lo largo del viaje, lo habitual en un viaje como ese de un mes, y Sergio fue el que menos problemas tuvo y nos dio una lección a todos, la verdad.
Hay una película de todo esto, ahora un libro con premio y más proyectos.
Sí, bueno, nosotros ahora venimos de hacer un viaje por Estados Unidos, que lo hemos llamado Be My Brother, que nos hemos recorrido casi Estados Unidos de costa a costa, en 3 meses esta vez, solos, y hemos hecho un montón de actividades, de deportes adaptados, hemos conocido muchas iniciativas que nos gustaría poder compartir con más gente y poder hacer... Pues estimular a que la gente se lance a hacer lo que le guste y a experimentar y a vivir intensamente, y con esa figura también del hermano, pero como concepto, ya no como hermano de sangre, sino el tratarnos un poco de igual a igual y de ayudarnos como hermanos, ¿no?
Además de la bicicleta, Sergio, todos esos deportes que has ido haciendo después, ¿cuál te gustaría hacer aquí?
A mí me gusta ir a la piscina.
¿Y qué deporte has aprendido tú aquí en Sitges que aprendiste que te encanta?
El surf.
¿El surf?
Sí.
¿Haces surf?
¿Con qué nos debemos quedar las personas que tenemos más o menos dificultades en la vida que no son evidentemente las que le han puesto a Sergio en su camino?
Bueno, yo creo que con que... La dificultad no quiere decir que no puedas ser feliz. O sea, puedes tener muchos problemas, puedes tener muchas dificultades, puedes encontrarte con que la vida te sorprende. Pero siempre hay una posibilidad de darle la vuelta y de ver la parte buena, realmente. Y yo creo que lo más importante de todo es no lamentarse. Y eso, y buscar la felicidad precisamente, a lo mejor en la dificultad, que la puedes encontrar. Yo creo que esa es la lectura.
La sonrisa verdadera, dos hermanos unidos por un viaje que les cambiará la vida. Muchas gracias a los tres. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida. Nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del pla vital que ens portava avui a la Montse Hidalgo, amb aquesta entrevista a la Mari Rosa, en Rosado, i els seus fills, en Juanma i en Sergio, anem una altra vegada a la música, i aquesta amb un mix de la música que es porta ara, d'aquesta música que s'anomena reggaeton, i que hi ha cançons com aquesta Súbeme la ràdio, Hasta que se seque el malecón, o Vente pa'cá. És a l'orquestra Olympus.
Súbeme la ràdio, que esta es mi canción, siente debajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la ràdio, que esta es mi canción, siente
A ritme, de reggaeton amb aquestes cançons que ens han acompanyat quan falten 20 minuts per arribar al punt de les 12 i és aquell moment que ens anem a parlar de fruita, de verdura, de temporada, a la cistella de la compra, avui amb taronja, la taronja navelina. Tot això ens ho explica en Pere Puigbert, juntament amb el conductor d'aquesta secció que tens a terra, que és l'Edu Cid.
Continguts en xarxa.
Temps de terra, Pere Puigbert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Cada setmana el vostre programa de ràdio dedicat monogràficament al món del camp i del producte, d'allò que ens arriba de la terra als mercats. Pere Puigbert, benvingut, ben retrobat.
Doncs mira, aquí vaig dir que seria aquí, doncs aquí estic.
Avui parlant de cítrics i d'un cítric molt particular.
És que... no sé si ho sabeu, tenim uns quants nosaltres a l'Empordà, no molts, en tenim...
Jo pensava que només hi havia llimoners.
En tenim una cinquantena.
Llimoners sí que els he vist.
Sí, n'hi ha algun llimoner, però aguanta més bé o fred la taronja.
Ah, sí?
Sí.
Mira que no
I sabia. Nosaltres tenim una varietat de taronja, que és la primera taronja que ve al mes de desembre, aquí a l'Empordà, que és la navelina, que ara en el mercat ja no se'n troba, però nosaltres en tenim fins al mes de març. És a dir, es tracta de deixar-la a l'arbre. Deixar-la a l'arbre, ella, si no fa vent i l'arbre està equilibrat, no cau, s'aguanta. Imagineu-vos el mes de març.
Va madurant en tot aquest
període?
Es
queda igual quan té tot el... agafa més sucre.
Ah,
és a dir,
bé.
Quan té tota l'aigua,
sí,
que ja ha crescut o el que havia de créixer, llavors es dedica a agafar sucre. És com un raïm, allò que va madurant... I agafa, és una passada, la veritat, la gent que els ha pogut provar, que passa que no podem portar-ne per tot, els demanem per encàrrec i a través de la nostra pàgina web, perquè tenim un cultiu molt limitat i tenim uns quants quilos i hasta fins i tot una empresa suïssa l'altre dia ens va venir a buscar perquè buscava taronges ecològiques per poder fer uns assajos amb uns productes ecològics i no hi havia d'haver cap residu. I aquestes, imagineu, estan abandonades a la mà de Déu a la muntanya, que jo no sé com viuen, sí, viuen perquè els tirem aigua amb gota a gota, però vull dir que no fem res més, tenen alguna cotxinilla, algun problema en les fulles, sí, però res més, són preciosos i boníssims, si et pots acostar allà algun dia te'ls faré provar.
Escolta, sí, i per què vau triar aquesta veritat, la navellina?
Home, perquè a mi és la que pots collir primer, i com que jo havia sentit a la meva mare que l'any de la freda, l'any que vaig néixer jo, el 56, era el mes de març, el mes de març, teòricament, ja l'has collida.
Sí.
O era febrer, no recordo, però sé que era tard. Sí. Era una fredurada tard. I llavors, el ser, normalment, el fred, sempre el sou, el fred que fa mal, el sou fer tard. I ara, vaig dir, si us pots adaptar, que s'adapten, al mes de... Si igual, passen la fred del mes de desembre, gener... Mm. Doncs, llavors, és que aguanten tan bé que ni les fulles es cremen, eh? Jo crec que agafen resistències, com aquell nen que ho fots amb aigua freda des de petit i quan és
I
gran...
I s'hi aclimaten.
S'hi aclimaten.
Passa el mateix que fa una setmana explicaves amb el Fastux, no? Que els cítrics necessiten X plantes properes perquè puguin polinitzar-se.
Bueno, els cítrics és molt fàcil amb les abelles, n'hi ha prou. Però si plantes diferents varietats encara va millor. Però si tens abelles, normalment no tens problemes de producció amb els cítrics. És a dir, amb els anys que fa que tenim tarongers,
sí,
n'hi ha hagut ni un any que dius, ostres, aquest taronger no n'ha fet. Tots en fan més de 40 i més de 50 taronges.
Déu-n'hi-do.
No hi ha problemes. Per tant, volia dir, perquè ara aquí estem amb la navelina, a València estan amb les navels.
Quina diferència hi ha entre la navel i la navelina?
La navelina és la primera varietat, és més allargadeta, és com una forma de llimona. La navel és més rodoneta i té un llombrígol molt pronunciat.
Sí, senyor.
Però la navel, tot i ser una gran varietat, està en vies d'extinció.
Per què?
Per el color. Perquè té un color, i com la navelina és molt bonica, quan madura té un taronja molt fort, la navel té un taronja pàl·lid. I tu saps el que costa la gent... entrar en aquell color pàl·lid,
doncs li costa. I llavors hi ha hagut altres varietats que maduren en el mateix temps de la Nabel, o potser una mica més endavant, però no gaire més, que és la Nabel Latte. Què passa?
Aquesta és la que copa el mercat ara, no?
No. La que copa el mercat ara o que coparà és la Lane Latte.
Ah, la, la,
o la Nabel Powell, que són Nabels millorades. Què passa? Fixa't que nosaltres estem collint la Nabelina. A València estan collint la Nabel. A Sevilla estan collint la Nabel Latte. Clar, la, com que el mercat fa així, porten Nabel Lattes a Barcelona, que són de Sevilla, que els ha comercialitzat un valencià, perquè normalment són els valencians que comercialitzen, els valencians van a comprar les taronges a Andalusia. Van a València, els enceren, els hi posa la marca, els acalibren, els hi fan bossetes i se'n van a Barcelona, se'n van a París, se'n van on sigui, amb taronges sevillanes. Val? Hasta de
caixes de València.
En caixes de València, sí, sí, sí. I aquí sí que no diuen que estan produïdes a Andalusia. Són valencies i no ho diuen. Jo crec que s'hauria de dir, però bueno...
Jo també ho crec.
Venen de València, d'acord. Venen de València...
O com a molt posa producida en Espanya.
Sí, això.
Que això és això enganyós.
Posa, això posa, sí. Sí, sí. Com aquell dia que deien de la miel de la Unió Europea o no de la Unió Europea. El que diu o no de la Unió Europea, penseu que segur que és de Xina. Val? Continuem. Llavors, què passa? Ara, a Sevilla i a Andalusia i tota la part que hi ha molta taronja, s'està fent l'Ane Latte. L'Ane Latte es carrega les altres. A nosaltres no ens carrega la Nabelina perquè és una cosa especial, que és una latitud molt alta, que són molt més bones que les altres taronges, tot i tenir més pell per qüestió de la latitud que tenim. Però allà, el problema que tenen les taronges al sud és únic, que tenen la pell massa prima. I al tenir la pell massa prima, qualsevol cop del collir-la, del maneig, de la màquina, de l'enceradora...
De la maneja branca.
No, inclús al manejar, no? Perquè sí. Jo sóc molt de tallar les vestidores i la caixa sí. I menjar. Però si la comences a encerar i tal, si no té la pell una mica forta, què passa? Que llavors sí t'agafa aquell gust que dius... saps? La que fa dies que van collir...
Medicina.
Medicina.
Estic menjant medicina.
Llavors necessita la taronja que tingui una mica de pell. Que tingui una mica de pell. Per això hi ha la mania de la gent de tocar la taronja i que trobin que són toves, és perquè és taronja produïda molt al sud. Com més al nord, si està produïda a Castelló, ja té més pell. I si està produïda una part
aquí...
alta de la muntanya, aquí, evidentment, però aquí no us il·lusionem a la gent perquè difícilment n'hi ha. A casa en tenim, però no molta.
Costa molt d'aclimatar-los,
si vinguessin
no?
Tots els nostres clients de cop i ens el volguessin comprar, no podríem, però que sàpiguen que sí que en tindrem de Castelló, d'un pagès, que sí que els atalla d'aquesta manera, igual que nosaltres. Per tant, taronges, ara és el moment, perquè estan bé de preu, haver-n'hi tanta quantitat, i cada vegada n'hi ha més, no crec que s'arribin a pujar a uns preus molt alts. Ara, evidentment, se selecciona d'un mateix taronger, hi ha tres o quatre taronges que serien del top, per boniques i grosses i boniques, aquestes valen el doble de les que són més mitjanetes, i llavors hi ha el rebuig, el destriu, els que tenen una taca, aquestes llavors estan al voltant d'un euro. Val? Qui sàpiguen que és així. Si
algú... I que sàpiguen que a vegades aquestes de rebuig, que
no,
tenen una taqueta,
poden ser igual,
són les millors perquè són les que estan fora de l'arbre.
Sí, amb la taronja s'ha d'anar més en cuidado, que no sigui... que si és una rascada de l'arbre natural, sí, un 10, si és una rascada que la pell surt en fora, aquesta rascada, és dir, que ha fet una crosta, si la ferida és per sobre la pell... Un 10, les millors, busqueu-vos atacades. Però, si la ferida és per sota la pell, vigileu, que podria afectar la polpa.
Més que res, perquè pot sortir un parell de gatims ben secs i
amb gust. O, si no secs, amb una mica de mal gust, saps? És a dir, les ferides sempre han de ser per sobre.
I superficials o poder ser?
Superficials.
Pot haver cicatritzat i dir, mira, té un color marró...
Marrón. Aquest color marró és símptoma de molt bona.
És bona salut de la
planta. El color negre, el color gris, no és tan aconsellable.
Això, mira, els estem donant allò unes...
Home, els hi hem de donar perquè ens escoltin cada setmana, jo crec que...
Compreu per la vista, però en aquests conceptes,
jo crec que s'han de deixar aconsellar.
Sí, perquè a vegades, diguem allò, això m'ho va explicar molt bé en el seu moment, no? Allò, aquelles fruites que tenen una aparença més lletja, són les que han tingut més inclemència. Vol dir que són les que han estat més a l'exterior i normalment són les que tenen un millor gust, sí, unes millors condicions.
A mi m'agrada molt en els clients, sobretot els que venen allà a casa, a Ventalló, que jo estic, hi ha algú de casa que també sap aconsellar, però no tothom com jo voldria, aconsellar la gent. Aconsellava què compro, què menjo, quina... Molta gent diu, quina mandarina tinc que comprar? I li dius, aquesta, perquè tu saps quin gustos té, què és el que li agrada, quina taronja agafo. És dir, diuen això, quina poma agafo. Doncs això és el que sé que sé, perquè l'altre dia vaig anar amb una fe que vaig dir...
Quin pan recomanes?
Quin pa, no
Gafi
sé.
El que vulgui.
Sí. O el pa d'espelta que teniu, quina llavor... Fan així, clar, llavors, a veure, et deixo una mica atontat, això...
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Apa, Pere Puigverd, què hi posem aquesta setmana? Doncs... Taronges per descomptar. Navelines no en trobareu si no és que aneu a patar amb en Pere, però teniu les Navel que...
Sí, home, sí. Teniu Navel Ate, teniu ja de tot tipus i bones. Us intentem portar tan bones que podem. Mandarines, tot i són cares, encara n'hi ha. Ara hi ha les hernandines i sí, encara no. Hi ha tres varietats més per collir. Pomes, peres... i maduixots, que ja et dic...
Estan bé.
Comencen a baixar de preu.
Molt bé, això de fruita.
De fruita.
I de verdura, què hi
poso? De verdures, aquesta setmana, alguna col, que encara n'hi ha bones, perquè llavors ja sabeu que quan comença a fer calor comencen a amargar. Carxofes, mongetes s'han abaixat de preu, endívies, i també hi podeu posar, si us ve de gust, perquè estan bastant bé de preu, els pebrots.
Estan...
Sí, sí amb... si no, sempre teniu recurs, com dic sempre, les patates i les cebes,
sí,
i les
senyor.
Pastanagues, amb això...
No, no, però, escolta, un pebrotet també deixa d'estar, no...
Bueno, és jo... que ara, com jo dic, estan bé de preu.
L'altre dia que deies que els calçots... que els calçons estaven molt bé, dius, home, mira, uns calçons...
Bueno, i els calçons també, carai.
Una mica d'escalivadeta, o un pebrot escalivat, unes quatre o cinc carxofes també fetes a la brasa. Escolta, feu salut i, a més...
No, hi ha coses que s'acabaran aviat. Per tant, sí, és veritat, també he descuidat els calçons també, perquè duraran poc aquest any. Ja ho veureu que allà al mes de març, tururut.
No, jo l'altre dia, quan parlàvem dels ametllers ja florit, dic que anem pel camí de la temporada passada, que tot s'avançarà com a mínim 15 dies.
A meitat d'aquest mes de març ja s'estaran acabant, ja ho veureu.
Vol dir que tot es tornarà a avançar 15 dies, Pere?
A veure, depèn de d'aquest final, veurem de com acaba aquest mes i l'altre, però té pinta, depèn molt de la floració, que són els arbres fruiters, la floració marca...
Quan comenci la floració sabrem si tot ve avançant, no?
Ens van donar una pista als ametllers, ara veurem què fan els altres.
El que el primer que ve és el cirerer...
L'albercoquer.
L'albercoquer primer.
Avança el cirerer.
Color rosat, magnífic.
Blanc dels... rosat. Blanc molta rosat. Gent no sap, es pensa que és el cirerer, doncs no, l'albercoquer. Escolteu, i és que ja la part d'Espanya ja fa temps, que ja fa setmanes que hi ha préssecs ja, petits, però ja n'hi ha,
Doncs, escolta, mira, parlem de tot plegat i del temps que ens ve la propera setmana, si tu vols, i en aquesta sintonia.
I tant que sí.
Apa, Pere, bona setmana.
Fins la propera.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, pero el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Sin poderte contemplar,
tú que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombres.
amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte?
Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, a ti sé que el amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy, no me da dolor que sepas otro amor, es dueño del cariño que una vez te di. Por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo.
Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí.
Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo.
Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí.
La cucaracha, la cucaracha, con golpe yo pago, beso con beso devuelvo.
Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí.
És aquest popurri de la Charleston Big Band, que ens ha acostat al punt de les 12, aquell moment que fem una petita pausa i ja tornem de seguida per començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la 1.